aunque avui faig un dia espectacular, ja no sabem d'on venim. Venim d'unes dies de ploguda que, des de luego, ha fet els seus estragos, no? I per això tenim així a Carles Peris, secretari general de la Unió de Llauraors. Hola, molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Pues això, estava dient que ha fet una miqueta la ploguda, no ha sigut para bien, no? Que es diu. A quines comarques han sigut les més afectades d'aquestes últimes plogudes?
Bueno, estas últimas pluges tienen cosas positivas y negativas, ¿no? Sí que es de ver es que si parlem de aspectos negativos así a la plana baixa, sí que hem tingut el digamos que la part final de la primera part de campanya de citris, lo que son les clementines, sobretot la que més volum genera, que és la que menules, hem tingut molts problemes de pisat, excés de humitat, i al final se podrís la fruta, i hem tingut una pèrdua de quilos en l'últim tram de campanya. Això no és positiu perquè ja veníem en una campanya mediocre, per tant això ha sigut la goteta, mai millor dit, que ha colmat el got de negativitat en quant a la clementines, que ja veníem en una espiral pues en preus baixets, en incompliments de contractes per part d'alguns comerços, i això no ha sigut gens positiu. Sí que de veres que ha frenat la recol·lecció, i ara els mercats seguiran algo més buits d'estos dies de festa i el freno de la recol·lecció, i esperem que ara en este horatge que s'ha alçat ja, que pareix que doni més fresqueta, s'animen els mercats i tinguem un inici de segon part de campanya pues més positiu per als xicotets cítrics, que encara mos queden així de varietats de segon part de campanya, per a la taronja, que es comença a vindre també les varietats de taronja de segon part de campanya hacia la província. I l'aspecte positiu seria un poquet el que s'han regenerat els aqüífers, que no anem a patir per aigua la pròxima campanya, les reserves hídriques estan bé, i per tant això seria la part positiva. Anem a estalviar en recs, que també és positiu, perquè al final regar pues també està a un cost bastant elevat, i seria aquesta tònica a grans trets en rasgos generals que més ens afecta així a la nostra zona.
En el comunicat de premsa que enviàveu diu que calculeu que n'hi ha unes pèrdues d'uns 3 milions d'euros. Són més a les comarques de la província de València que les nostres, per lo que t'ha sentit?
Sí, sí, sense dubte. Els danys estan més centrats en la província de València, en les riberes. És on estan més centrats els danys, i així on sí que n'hi ha hagut alguna més de dany ha sigut en les comarques del Baix Maestrat. És on més registre de pluja va haver, va vindre acompanyat un poquet també de pedra, per tant allí en citri i hortalisses que encara cultiven allà al Baix Maestrat, hortalisses, pues els danys són més quantiosos, no? La veritat és que així a la plana baixa l'aigua en quant a danys i factor negatiu, el que ha tingut ha sigut el de cítrics que s'ha pixat les clementines, i al final molts productors no van ingressar, no? Una part d'aquestes varietats pues no van ingressar diners perquè no han sigut grans volums, estàvem quasi rematant la campanya, però sempre acaba afectant algun productor.
Quan dius Baix Maestrat, la carxofa, que és el producte estrella que hi ha a Benicarló, la quereguilla també és un producte que s'ha vist afectat o a part de les taronges també?
En principi la carxofa no tinc constància de que n'esquen grans afeccions. Pot aparèixer, com en tot hortalissa, algun problema d'excés d'humitat, algun problema fúngic, però en principi no tenim constància de massa afecció, afectant més en l'hortalissa el que és el bròcoli, el que és l'encisam. Ahir sí que ha hagut alguna més afecció perquè tenen un cicle molt curt i esta aigua i l'excés d'humitat també comporta pues, problemes de fongs. Són, diguem, en hortalissa el que més se veuria afectat en estos moments.
Parlaves dels tarongers, no? De la taronja gorda, la navelate. Els caquis també s'han vist afectats també en aquestes plogudes que han caigut a última hora?
Bueno, el caqui, la campanya estava molt adelantada, i així la província de Castelló pràcticament ja no és un cultiu de referència, anem molt poc de caqui. Agronòmicament no se va adaptar bé hacia la província, per tant no té massa importància el caqui, i a més la campanya estava molt adelantada en quant a termes de recol·lecció.
Entonces, si seguís en este, gastant una miqueta el seny, ja no seria convenient que deixara de ploure, no? No creus? o com està la història?
Si seguirà
plovent més, què repercutiria allà? Perquè el camp no crec que pugui absorbir ja tanta aigua en tantes dies seguides, no?
No, perquè mira, bàsicament hem passat d'un 2024 en una extrema sequera a un 2025 on el registre pluviomètrics han sigut òptims. Per tant, no necessitem més aigua en aquest moment. Tot el que siguera ploure més ara seria un excés d'humitat que tampoc ens aporta res. Per tant, ara el que ens faria falta seria temperatures baixes, que fera fresca, que fera fred, que estiguem sempre rondant aquests 4-5 graus de matí i després que no ens anarem per dalt de 20 graus. Això seria l'ideal per a la nostra zona per a que faci un efecte nevera, no? El terme per als cítrics que ens queden per recolectar, perquè el fred, una cosa, aguanta molt bé el cítric en camp i després també induís a un major consum. Això seria el que ens interessaria, no? En termes de reserves hídriques estem bé, no tenim necessitat d'aigua i les recàrregues dels aqüífers han sigut importants també, ha plogut a l'interior, per tant, ha hagut alguna nevada també a l'interior, i això sempre va percolant i sempre va alimentant, no?, tot el que és la capçalera, els aqüífers. Ara, en aquest moment, no seria interessant que haguem més pluges ni així, ni en les zones de secà, que sempre tenen més dependència per les pluges, també ha plogut prou, tenen reserves i aquests cultius de secà tenen reserves ara en aquests moments, la pastura s'ha regenerat perquè també ha hagut pluges i la pastura natural per al ramat s'ha regenerat, però tant estaríem en un moment positiu en quant a quantitat d'aigua i la funció positiva que fa l'aigua. Ara en aquests moments podem estar 3-4 mesos sense que ploguera, pues no passaria res i seria positiu.
Des de la Unió de Llauradors haureu sol·licitat diferents subvencions a les entitats governamentals, a la Generalitat Valenciana en concret. Com esteu en qüestió de bonificacions per a este 2026? Se preveu algun tipus de subvenció al camp, als autònoms agraris? Contamos.
No, en principi no estem veient que, de fet, fa pocs dies hem fet una mobilització, una tractorada a València, perquè al final en el lema de que els tres governs ofeguen al camp valencià, no? Al final estem veient que no estan havent unes polítiques agràries dirigides a que el sector agrari passi per o atravessa per millors moments dels que estem atravessant. Hem vist que la Generalitat en l'últim tram de l'any ha reduït en 54 milions d'euros el pressupost destinat a polítiques agràries, s'han eliminat les ajudes al conill de 350.000 euros, se van eliminar, s'han eliminat també 27 milions d'euros per a recuperar la capacitat productiva de certs camps afectats per la gana, se van retirar també 27 milions d'euros en l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, que tots són projectes agraris i inversió en el món rural, sobretot en les zones d'interior, en risc de despoblament i en baixos rendiments, el qual també això és una política també molt negativa per al sector agrari. El govern d'Espanya és un dels impulsors de Mercosur, va ser un dels acords que possiblement se firme a principi del 2026, si no canvia res de lo previst, i per lo tant això és negatiu també per a la majoria de sectors agraris i ramaders de la província de Castelló. El govern tampoc ha sigut capaç d'habilitar 285 milions d'euros que n'hi haven aprovats dins de la llei de desperdici alimentari per al sector del vi i el sector de l'olivar. El sector de l'olivar molt important a la província de Castelló, el vi de vinificació no tan important, però també tenim les nostres zones productores i les ajudes de moment no han aplegat perquè no ha sigut capaç de gestionar-ho el govern, i al final la Comissió Europea, que s'estan prenent moltes decisions, com ixa firma de Mercosur que parlem, no s'ha fet res per posar arancels a la fruita de Sud-àfrica, que tant de mal ens ha fet a l'inici de campanya hacia la província de Castelló, perquè enguany, en un aforo baixet que teníem de clemenules i de tots els cítrics en general a la província, havia tingut ser una campanya que havia funcionat bé, amb bons preus i amb bon ritme i ordenada, i l'entrada de fruita massiva de Sud-àfrica ha provocat que tinguem preus més baixos de lo normal, dificultat d'eixir al mercat a l'inici de campanya, i vam demanar arancels del 15% per a Sud-àfrica a partir de l'1 de setembre fins a novembre, i tampoc han fet ningú moviment, ni el govern d'Espanya en demanar-los, ni la Comissió Europea en intentar implementar aquestes mesures. Per tant, i una cosa molt important, estem parlant de que la Comissió Europea, el primer plantejament que ha fet de la futura PAC és una reducció del 22% de les ajudes destinades a les explotacions agràries i ramaderes. No se pot permetre un abús tan gran en aquests moments per part de les administracions. Realment el sector agrari se sent abandonat, no?, per aquestes administracions que no estan donant una resposta.
I ja que gastes la paraula abandonar, teniu xifres ara que és final d'any respecte a l'any anterior d'abandono de terres i de qüestions ganaderes respecte a l'any anterior? O
no tenim xifres encara, però les xifres van a ser que va haver una reducció de superfície agrària útil cultivada. Segur que baixem igual en zones de regadiu que en secà. Després, explotacions ramaderes, segurament anem a tindre també un xicotet de descens, i al final una altra vertient importantíssima per al camp és que no anem a incorporar suficientment gent jove i ser relleu generacional que li fa falta al camp. És de veres que han eixit les ajudes per a incorporació de joves, on hi ha 677 sol·licituds. Veurem finalment quantes se n'aproven i s'incorporen al camp, però en veritat faltaria que aquestes ajudes destinades als joves no foren convocatòries cada 4 anys conforme s'està fent, sinó que estigui permanentment oberta la convocatòria en un pressupost darrere i que qualsevol jove que en qualsevol moment vulgui entrar en el sector agrari o ramader que poguera incorporar-se en aquestes ajudes, no que tinga que esperar-se ara 4 anys més a un altre procés d'incorporació. Això no té ningú sentit si realment les administracions creuen que fa falta que s'incorpori gent jove al sector agrari, que realment és el que més falta fa, perquè si no el sector agrari està molt envellit ja.
La formació professional en cursos, en mòduls o és diguem que està activa, o sigui, si algun jove vol instruir-se en el món de l'agricultura o de la ganaderia, on podria ir a assessorar-se, si saps algun centre o algo en concret?
Sí, a veure, el que és cursos de formació permanentment i durant tot l'any hi ha cursos de formació a través de les OCAPES que s'imparteixen els propis cursos de la Generalitat o, per exemple, les organitzacions agràries tot l'any també dediquem una part del nostre esforç a fer cursos, xerrades de formació igual del sector agrari que ramader, o sigui que realment formació progressivament i durant tot l'any sí que n'hi ha els seus causes oficials de treball. Aquell que vol formar-se i informar-se pues, pot anar fent-ho, o sigui que ahí se continua treballant, igual per part de l'administració, conforme dia jo, a través de les OCAPES o les organitzacions agràries que organitzem moltes xerrades durant tot l'any o inclús webinars durant tot l'any que són tot de formació i informació per al sector.
I Carles, com a secretari general, quin missatge envies d'ànimo a aquests llauradors i ganaders que cada any deixen la seva vida, la seva salut, perquè a tota la gent no li falte menjar en la taula i que tinguin aquest espirit de no voler abandonar aquesta feina a la qual amen, perquè tenen que voler molt al camp i als animals per a poder desempenyar aquesta tarea?
Bueno, al final jo sempre dic el mateix, el sector agrari ramader és un sector que és essencial. I ho veiem des d'aquest punt de vista, és essencial perquè al final nosaltres ens dediquem a fer allò que almenys 3 vostres al dia fa la gent, no?, que és el menjar. I un menjar de qualitat i proximitat. I al final també són grans, no?, de mantindre el territori. Si no fora per les explotacions i agrícoles que ramaderes, per exemple, en l'interior de la província de Castelló, que està en risc de despoblament, i aquest risc encara seria major. Per què? Perquè el producte, el manteniment del territori, el que estigui conservat, això va anugat també a la gastronomia, al turisme d'interior, tota eixa economia que genera també la província de Castelló, ve molt anugada a l'activitat agrària, i és el que la gent també té que valorar, sobretot té que valorar política, perquè realment fa política, i decideix a mantindre tot el que tenim, intentar que el jove...
Perdona, Carles, se mos està perdent una miqueta la senyal, mira a veure si te pots arrimar a...
Sí, en principi, conforme veia que... No sé si m'escolteu.
Sí, ara perfectament, gràcies.
Sí, en principi, el que estàvem comentant, que la política, diguem, té que veure, no?, ixa positivitat, no?, que té el sector agrari i ramader, sobretot en zones d'interior, desfavorides, baixos rendiments, que aconseguís mantindre la població a l'interior, i en les zones pues, més de costa, això també, ixa importància, no?, que té encara sectors essencials com és la citricultura, no?, que genera molta economia i encara genera molts llocs de treball i diversifica l'economia també, perquè així el turisme, el taulell i, diguem, l'agricultura seria les tres pates principals de l'economia i s'han d'intentar mantenir perquè tota la gent especialitzada en economia saben que l'economia, quan més diversificada està, molt millor. Per tant, tenim molts aspectes també positius que tenim que valorar-los i que tenim que fer aquestes polítiques, no?, dirigides a mantenir el sector agrari i intentar que cada vegada s'incorpore més gent jove i que veig que en el sector atractiu, a pesar de tota la negativitat que també té el sector i que moltes vegades volquem perquè parlem de moltes notícies negatives, també té algun punt de vista positiu que hem d'intentar entre tots visualitzar perquè la gent jove vinga.
Pues Carles Peri, secretari general de la Unió de Llauradors, des de Ràdio Vila-real, desitjar-te a tu i a tota la gent a la qual representes, que gràcies a tots ells mengem totes les dies, que tingueu un bon any i que l'any que ve siga, pues, això, esplendorós i que vos vaig a tots de meravella.
Pues bon any per a vosaltres i per a tots els oients, que entrem en un bon any tots i a veure si aconseguim revertir, no?, la situació i que siga més atractiu el camí de la ramaderia.
Moltes gràcies.
Gràcies.